entre les botes. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
Tots just fent l'espenta. Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Arribem a la 1:06 del migdia, fem repàs de l'actualitat política provincial i local. La Diputació de Castelló permetrà que aquest cap de setmana Tírig tire la vista enrere i convertisca el seu llegat en un recurs turístic i cultural de primer nivell. A través de la tercera mostra prehistòrica impulsada pel govern provincial, la localitat de l'Alt Maestrat acollirà des d'avui i fins diumenge a mig centenar d'activitats culturals, lúdiques i esportives per a traslladar els seus visitants fins als orígens. El vicepresident provincial i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha ficat en valor la transcendència d'una iniciativa que farà que Tírig i els seus visitants retrocedisquen en el temps, convertint el llegat i patrimoni prehistòric en una immillorable font d'oportunitats turístiques i econòmiques per al municipi. La N1, la línia regular nocturna que cobreix el trajecte entre Ciutat de Castelló i Hospital General, i el bus del Grau per Germans Bou, mantindran les parades a demanda per a dones després de l'experiència pilot impulsada durant la Madalena per les regidories d'Igualtat i Mobilitat. Més de 80 dones van utilitzar aquest servei, que ja funciona en altres capitals espanyoles, que permet sol·licitar una parada fora de les establides oficialment en la ruta del bus. Aquesta mesura està inclosa en el tercer Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de l'Ajuntament de Castelló i s'emmarca en les polítiques de l'àrea de mobilitat de millora del transport públic urbà. Ens anem cap a Nules, que acollirà la primera setmana de l'esport inclusiu, per un esport sense barreres. Els dies del 8 al 12 d'abril, amb l'objectiu de fomentar els valors de l'esport entre els participants i obrir el centre d'acollida de menors ubicat a Nules al conjunt de la ciutadania. Es tracta d'una jornada organitzada pel Centre d'Acollida de Menors, Plana Baixa, que depèn de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i per la Fundació Diagrama, entitat sense ànim de lucre. S'ha presentat la programació en un acte que ha comptat amb la presència de l'alcalde de Nules, el director del camp Plana Baixa i l'educador social de la Fundació Diagrama. En un altre ordre de coses, tècnics del Servei de Vida Silvestre de la Conselleria de Medi Ambient, procedents del Centre de Recerca Piscícola del Palmar, localitzat al Parc Natural de l'Albufera de València, han trobat més d'un centenar de gambetes d'aigua dolça de l'espècie Palaernonetes zariqueyilli, a la gola fonda del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars. Aquests crustacis són endèmics de la península Ibèrica. Habiten en aigües continentals de la franja costanera que presenten poca o nula corrent. Concretament, la seva distribució mundial s'ubica entre el delta del riu Ebre, a la província de Tarragona, i el cap de Sant Antoni, a la província d'Alacant. La vida d'aquesta espècie és poc coneguda, encara que els biòlegs saben que la seva presència està relacionada amb ecosistemes aquàtics que tenen una excel·lent qualitat de les aigües. Per tant, la presència d'un nombre elevat d'aquestes gambetes és una excel·lent notícia per a aquest indret que forma part del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars. Repassem actualitat municipal. Beatriz Serra, Maria Olucha i Ana Mezquita són els noms confirmats pel Partit Popular de Vila-real per a les posicions 7, 9 i 12, respectivament, per a les eleccions municipals. Serra, licenciada en farmàcia, és un actiu per al Partit Popular per el seu gran compromís amb els problemes i les necessitats del municipi. Olucha, administrativa, és una persona emprenedora, entregada i una enamorada de la localitat, segons indica l'alcaldable popular Héctor Folgado. Per últim, Mezquita, administrativa, una dona pionera. Fou la primera dona de la història en presidir la Junta Central de Setmana Santa de Vila-real, segons recorda Héctor Folgado. Globalis fomenta l'esperit emprenedor entre els alumnes de primària. Els tallers tenen l'objectiu d'ensenyar en edats tempranes la cultura de la innovació i l'emprenedoria, gràcies al recolzament de l'Ajuntament de Vila-real. El Col·legi Escultor Hortells ha acollit dues jornades del programa formatiu de la Fundació Globalis, anomenat Aula Empresa. Aquest programa es composa d'uns tallers d'una hora aproximadament, que té com a objectiu principal motivar el talent dels alumnes. A través de xerrades motivadores que els inspiren, s'ajuda als més joves a mostrar les seues capacitats i la possibilitat de portar a terme el seu propi projecte empresarial en el futur. Des de l'equip de govern parlem de la regidoria d'Economia. La Fundació Tots Units de Vila-real ha tancat el taller per a persones majors de 45 anys, a la qual ha assistit el regidor d'Economia, Xavier Ochando, la regidoria de la qual té signat un conveni del voltant 50.000 euros per a donar suport a la labor formativa i d'acompanyament de l'entitat. El curs, titulat Aproximació i oportunitats del mercat laboral, ha tingut una durada de 180 hores, de les quals 100 han sigut per a la formació teòric-pràctica i la resta s'han dedicat a la formació en el lloc de treball, a través de pràctiques en 9 empreses de la zona, 7 d'elles de Vila-real. Finalment et contem que la mare ja lluís sobre un llenç de 25 metres d'alt per 12 d'ample extès sobre la paret d'una finca de vivendes de 7 altures del carrer Jaume Roig, en la zona nord de Vila-real. Mostra a una mare en les seues dues filles vestides per a una ocasió especial, excepcionalitat dintre de la quotidianitat a finals de la dècada dels anys 60. Una peça d'un artista de Mohamed que va cridar molt l'atenció per la mescla d'aspectes estètics tan atractius com que dos de les tres persones que apareixen en la fotografia foren vestides igual i que aquestes indumentàries resultaren cromàticament molt atractives. S'ha realitzat una peça d'aquestes dimensions que per a l'artista era tot un repte, tant per a l'artista com per a la mostra. Aquestes dos es jugaven molt i el resultat ha sigut satisfactori. Un treball dins de la mostra test que una vegada més arriba a la localitat de Vila-real. El tamany de l'obra, el seu cromatisme i la curiositat per a ficar-li cara a l'escena familiar en construcció. Aquesta que emergeix de fotografies que no foren concebudes per a fer-les públiques i que l'artista reformula, radiografia i ensalça sobre les parets, ha generat un goteig de públic durant la setmana de treball de l'artista. Centenars de veïns i veïnes s'han apropat a diari fins als carrers de la carrer Jaume Roig per a veure l'evolució d'aquest macromural anomenat La Mare. Una 15 minuts, posem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política provincial i local, perquè hem de presentar-vos uns quants protagonistes fins a les 2 del migdia. Quedeu-vos ahí, que després d'uns consells publicitaris tornem.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta con productos de la zona y especialidad en arroces. Restaurante Terramar, tu restaurante. En el polígono Uy Fondo de Alqueríes, junto al peaje de la autopista. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
¿Tu empresa o tu negocio no tiene página web? ¿Quieres posicionar tu negocio en los primeros puestos de Google? Contacta con Sisenred llamando al 644-392-359 o visita su web sisenred.es. Porque la tecnología y la publicidad ya van de la mano.
Inmobiliaria Meseguer, 50 años a su servicio. Confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Nosotros en los 80 disfrutábamos de grandes éxitos.
Sí, pero nosotros los disfrutamos ahora en la piscina.
Piscinas Interlagos, construcción y rehabilitación de piscinas. Piscinas Interlagos, el secreto para el éxito de una piscina.
100 anys de vivències. 100 anys creixent en Villarreal. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundacióccaixarural.org. Caixa Rural Villarreal i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
Una 18 minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com cada dues setmanes obrim aquest espai amb la gent de Fusefin. Ens acompanya l'advocat Manolo Forcada. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I anem a parlar en primer lloc, ja ho vam fer el programa anterior, no havia eixit la sentència, ara ja està damunt la taula, no? Respecte als desnonaments per impagament, no? Els hipotecats, i alguns dels titulars doncs diuen que ha deixat una miqueta ahir, alguns diuen que inclús més avantatjós per a la banca, no tant per als consumidors. Quina valoració feu vosaltres des de Fusefin?
Bueno, jo crec que la Unió Europea, degut a les pressions, ha intentat fer una resolució un poc salomònica, però jo crec que la sentència és prou bona, jo crec que no, que és, en tot cas beneficia més als consumidors que perjudica, perquè està, primer, ha reconegut obertament que el venciment anticipat és una clàusula abusiva. L'únic que diu és que, bueno, què passa partís d'un supòs si perjudica al consumidor. És a dir, En tot cas, entenc jo que si perjudica o no al consumidor o al prestamista, tindrà que ser el prestamista qui diga si perjudica o no al prestamista. No pot ser una entitat financera. Hi ha una entitat, no pot ser el jutjat. És a dir, el jutjat no és ningú per saber si en el meu cas en particular, perquè uh-huh. això és una casuística, sí. pues a mi me beneficia més l'execució hipotecària o anar al procediment declaratiu. Per tant, tindria en tot cas que donar-li trasllat a l'executat, en aquest cas al que ha signat la hipoteca i que donar-li 10 dies perquè s'ho pensara i dirà, pues, jo m'interessa que la hipoteca siga endavant o m'interessa que s'arxive la hipoteca i que se'n vagi a un declaratiu. Uh-huh. També dona unes altres dues premisses, la sentència, sí. que diu que té que estar el conveni inscrit. És a dir, el 90% de lo que estem treballant avui en dia en The Future Fin i en molts companys que se dediquen a la matèria són hipoteques anteriors al 2013. Uh-huh. Per tant, no porten inclòs la clàusula de tres mensualitats. És a dir, en aquest cas, entenc que tampoc cabria la continuació de l'execució hipotecària. Uh-huh. I per últim, diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que també s'aplicarà això sempre i quan el contracte si tinguera que resoldre. És a dir, que seria més perjudicial pel consumidor que la subsistència del contracte que la resolució del contracte. Realment, el Còdic Civil regula el préstec i en ningú moment preveu el venciment anticipat. Per tant, jo entenc que no procedís en ningú moment la resolució del contracte via l'article 1124 perquè està previst per obligacions recíproques i l'obligació que té el banc és una obligació simple, el banc mos ha deixat els diners i ja realment ja no té que fer ninguna actuació més.
Uh-huh. Llegint, no? També comentaris de gent a la que se li va preguntar respecte a aquesta sentència, diuen que esperen mesos de resolucions judicials a veure com els jutges desinterpreten i que el Suprem fixe, no? una doctrina de per on anirà aquest posicionament europeu.
Bueno, i tal vegada, mira, jo l'altre dia parlant en un jutge en Barcelona també uh-huh. me va dir que, bueno, si les audiències o el Tribunal Suprem sense preguntar al consumidor pues diuen que és el millor pel consumidor, que casualment coincidís en el que vol la banca, pues seria motiu d'una altra qüestió prejudicial. És a dir, fins a quin punt pot decidir un jutjat el que és el millor per a nosaltres. El millor per a nosaltres serà el que nosaltres
decidim.
Uh-huh. Si per això tenim, si és un procediment judicial, pues el nostre procurador per a que diga la nostra opinió i seurà la nostra opinió. Això és bo per vostè o no? Pues sí o no. Pot ser que en alguns casos, quan siga la vivenda habitual i resulta que encara no saps que ha fet la subhasta, pues una persona pues pagant el que diga, hasta aquest moment pues, puga rehabilitar el préstec. En aquest cas, pues, a lo millor en algunes circumstàncies pot ser bo. Uh-huh. En altres, pues, segurament pues no, però serà en tot cas el perjudicat, l'executat, el que diga pues, sí, que interessa una cosa o una altra.
Uh-huh. Aleshores, amb aquesta sentència queda totalment clar el tema del venciment anticipat, no queda tot clar...
Bueno, no queda clar precisament per la possible interpretació.
Això és dir, del jutge.
Claro, és dir, uh-huh. com va interpretar l'Audiència Provincial de, per exemple, Castelló, que és el que així mos interessa més, perquè és que en moltes matèries no tenen, en execució hipotecària no hi ha recurs de cassació, és dir, que s'acaba en les diferents audiències provincials. Sí. Pues pot pensar la nostra audiència provincial. Jo crec que en principi hauria d'arxivar els procediments. Primera perquè no hi ha conveni escrit, i després pues perquè tindrà que ser el consumidor qui diguera que si se perjudica o no. Uh-huh. Entonces jo crec que i després també tindrà que argumentar i fer-ho d'una forma molt sòlida perquè el impagar un préstec significa la resolució d'un contracte, perquè el 1653 i següents del Còdic Civil en ningú moment diu que quan s'impaga hi ha una resolució del préstec, és a dir, pares que sigui una barbaritat, però el Codi Civil no diu en cap moment que quan tu impagues, pues si tu impagues i deus 10 quotes o 20 quotes o 30 quotes, pues tu el banc podrà anar per aquestes 30 quotes i al final inclús acabarà quedant-se la casa, però per via d'embargament. Entonces nosaltres entenem que la resolució de l'audiència provincial de Castelló pues, a lo millor deu de ser positiva. De totes formes, hi ha audiències provincials distintes i depèn de...
Les sensibilitats. De,
sí. Efectivament, això és un tema...
És delicat, no? Però delicat, bé, sí. Suposem que encara es pregunta, no? Per a conèixer algun cas que s'hagi aplicat.
No, aquest... no, encara no, així, perquè no? L'únic que ha fet l'audiència provincial de Castelló, com la de Barcelona i la de pràcticament totes les audiències provincials d'Espanya, és, diguem, que llevar-la la suspensió dels procediments. A partir d'ara m'imagino que s'erroriran els magistrats i com tu molt bé has dit, pues, depèn de la sensibilitat que tinga cada audiència, pues, te pots encontrar una resolució en una altra.
Doncs tocarà esperar a veure així què passa.
Sí, bueno, així lo bo o lo dolent que tenim és que sols hi ha una... Això està la secció tercera, per tant, a diferència de lo que passa en València o en Barcelona, pues, que n'hi ha, o en Madrid, que n'hi ha diverses audiències i algunes tenen diferents sensibilitats, pues així la sensibilitat
és única
per lo
i lo roi, no? Doncs esperarem a veure. I també altres assumptes relacionats en la tasca que dueu a terme, ens comentaves, no?, que també continuen a haver persones que van donar una xifra a compte als promotors per unes edificacions que finalment no s'han fet. I què passa?
Sí. Bueno, sí, això és una pregunta freqüent que venen, pues, desgraciadament, pues, el boom immobiliari que va haver així en la província de Castelló i en altres províncies limítrofes i tal, pues, va fer que moltes persones invertiren en una promoció immobiliària i aquesta promoció immobiliària, pues, no s'ha dut a terme. Entonces, ante estas personas, ¿quina solució tenen? Pues así, pues, ha habut la jurisprudència és constant en la matèria, en el qual, encara que el promotor no mos ha donat l'aval, el promotor, pues, no sabem ni on està, desaparegut, està en concurs de creditors, la culpa ha sigut de l'entitat financera de no donar-nos l'aval. No només no donar-nos l'aval, sinó que l'entitat financera tenia que haver-se cuidat, cosa que no va fer, que els promotors tingueren sols un compte especial per a cada promoció. Com això el banc el que ha fet és, bueno, pues, totes les promocions el mateix compte, pues, està condenant a les entitats financeres a que tornin els diners que han donat a compte, sempre quan, pues, se puga, òbviament, acreditar. Quan tu has donat una quantitat a una promotora i diu, és que la promotora és de Menganito i este Menganito s'ha anat a Romania.
O no se sap on està directament.
O no se sap on està, pues, bueno, pues, no passa res, perquè si l'entitat estava financiada la promoció, pues, podem anar contra els bancs, és a dir, que sàpiga la gent que avui en dia s'està guanyant sense cap tipus de problemes.
Suposem que en la casuística que expliques, que igual no tots, no, però si es donen aquestes circumstàncies, sempre
sí,
favorable, no?
Sí, bueno, home, lo que no podran reclamar és que la gent que ha pagat lo que sigui en arres, és a dir, que encara no estava financiat. Estem parlant de gent que diguem que estava a l'estructura o estava ja estava a l'obra avançada, però que per lo que siga després, pues, se van acabar els diners o directament el banc va voler, pues, no acabar la promoció. En este cas diu, no, és que, claro, fa 5 o 6 o 7 anys pareixia que el no tindre tu no estar les quantitats que tu has donat avalades, pues, que no tenies ninguna possibilitat de guanyar-les. Però bueno, esto afortunadament està superat i és molt, vamos, és el 80-90% dels casos se guanyen, sí.
O sigui, que la gent també consulte. El tema és quan un cas, doncs, arriba a la via judicial, perquè ens havies comentat que, o si les coses de Palacio van despacio, sí, des de la justícia no sabem com van.
Pues sí, perquè quan se va produir la resolució de la Unió Europea de la clàusula sol, que n'hi havia que tornar-lo, en efecte, des del primer moment, pues va haver una avalanxa de demandes i el que va fer en aquell moment, pues, el govern que estava en el poder, pues, és dir que crear un juzgat únic per província. i en una primera vegada en coneixia de forma no excloent, és a dir, que a banda de les clàusules abusives coneixia d'altres matèries. Això ha suposat pues, que en ciutats, les ciutats més grans, que en les que millor funcionaven, sobretot Barcelona i València, que m'ho saben molt bé, pues resulta que al haver un juzgat soles per província, encara que després han hagut jutjats de reforç, pues, que tingueren pues, un retras de quasi 2 anys. Així en Castelló el retras, des que jo fique una demanda hasta que hi ha una audiència prèvia, com a mínim és d'any i mig. O sea, i entonces, què ocorre? És que nosaltres, que també tenim una delegació en Conca, pues lo que estem ficant ara són les demandes en ciutats més menudes, perquè hi ha menys litigis.
Així s'acurten els plaços.
Així no s'acurten els plaços, perquè moltes vegades, claro, si ens encontrem que el Tribunal Suprem va dir que els actos jurídics documentats no n'hi havien que reclamar-los, no n'hi ha que reclamar la comissió d'apertura, i tenim 2 anys per a que te tornen, lo que està provocant, entre cometes, la legislació en la matèria o el govern directament, és pues, que la gent pues, desistisca de reclamar pues, els 2.000 euros o 2.500 que pots avui en dia aconseguir.
Saben que va tardar i se te'n figura.
Clar, diu, bueno, vaig anar a contratar un advocat, tenir reunió en ells, tot per aconseguir 1.500 o 2.000 euros, que a saber
si
m'ho donen o no. Entonces això porta una desanticipació de les reclamacions. Així de tot, pues, les demandes, ja simplement entrar en internet i mirar juzgados clàusules abusives, pues, bueno, de fet, en Barcelona, per exemple, van per la demanda 18.000. Ja, una barbaritat.
Sí, una xifra elevada, però bé, que no desistisquen, que per sort es pot anar a
sí.
altres províncies menys
no, sí, i després hi ha una altra cosa, com nosaltres que no es dediquem a això, quan són soles despeses, nosaltres no cobrem absolutament res. És a dir, que tenen la possibilitat de nosaltres no cobrem ni tan siquiera quota d'associació, ni tan siquiera el 10% o el 15% de lo que te tornen. És a dir, que nosaltres l'únic que fem és que cobrem les costes i per això ja ens encarregarem de que els bancs es paguen a nosaltres, però no tindrà ninguna despesa per als nostres associats.
I sí que és important tenir-ho en compte. I bé, si tenen qualsevol dubte d'aquestes matèries o qualsevol altre relacionat amb el tema d'hipoteques, d'habitatge, com poden fer per a ficar-se en contacte amb vosaltres,
bueno, Manolo? Nosaltres estem a Vila-real, en el carrer Monestir de Poble número 6. Se van ficar en contacte també en el 964-84-69-81 o directament en Facebook o en la pàgina web fent la consulta, si no, pues demanant cita prèvia.
Doncs espero que pugueu ajudar i tot i que quede alguna llacuna, alguna cosa així, doncs que finalment algú tire una miqueta cap a casa del consumidor. I com sempre, gràcies Manolo per estar així,
vale,
i apropar-nos
pues
a aquesta actualitat.
Estarem informant sobre la matèria en el vostre permís.
Bueno, i comentar que com d'ací 2 divendres, és divendres sant, és festa, ho farem dijous, si no passa res.
Vale,
no?
Vale, pues dijous sant.
Així ho diem, per si algú està interessat, doncs, si aquest dia ho adelantarem.
Sí, és el dia que esperem que el Villarreal passi, no? Que me pareix.
Jo, la veritat que el calendari esportiu no el tinc molt... Però sí.
El meu fill és que volia anar a veure el València a Villarreal i sé que és el dia 19, el dijous sant.
Ah, pues ale, vés-te.
Doncs obrarem el milagre i guanyarem els de baix.
Esperem que així siga i que nosaltres escalem una miqueta. Doncs ara sí, Manolo Forcada, des de Futsal Film, moltes gràcies.
Sempre hi ha que tindre optimisme, jo crec que l'any que veig en la Champions.
I ja està. tant de bo siga així. Moltíssimes gràcies.
Vale, adeu.
Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida obrim més repàs d'aquesta programació cultural del cap de setmana a la localitat. Parlem de la presentació del llibre Penumbras.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428. En el Fort de Palagallata encontrarás panes especiales de espelta, normal e integral, quinoa, camut, centeno, también alemán, semillas, todo sin olvidar el pan tradicional. Además ahora puedes encargar todo lo necesario para Pascua, monas, panaetes. Fort de Palagallata, en Villarreal, calle Ejército 102 y Avenida Pío 1244 y en Castellón, calle Morería número 1.
Me Mesa Sintesa, la 92.2 de la freqüència modulada. Com havíem dit, moltes propostes aquest cap de setmana, culturals, en aquest cas relacionats amb literatura. Ja vam tenir així fa uns dies parlant d'una altra iniciativa també literària, en aquest cas el Centre de la Consolació, que està, suposem, encara en marxa, però té més projectes entre mans. Entre altres, se presenta un llibre amb altres autors, un total de 4, i també il·lustracions de Cristina Loren, sota el títol Penumbres, donde duermen las pesadillas. Per tal de conèixer una miqueta més de detalls d'aquest llibre, que es presenta avui en societat així a la localitat, ens acompanya José Sanchís. José, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, com estem?
Molt bé, un plaer tornar a parlar. En aquest cas, per altra de les inquietuds, escriure. En aquest cas, la proposta com va sorgir, no? Com vau decidir amb els companys, amb els altres tres, fer aquest tipus de projecte?
Doncs tot va començar de la mà de Javier García i jo, que vam començar a pensar que volíem fer algo junts, volíem treballar i fer alguna coseta junt. I ens va ocórrer fer uns relats de terror i ho vam proposar a diverses editorials, fins que Onyx Editorial li va agradar molt la idea. Ells es van proposar fer il·lustracions de cada un dels relats i a nosaltres també ens va agradar la idea de, mira, tenim relateig i damunt tenim una il·lustració de cada un dels relats. Després es van ficar en contacte amb dos bons amics, com són els germans Quevedo Puchol, que són Israel i Javier, que els dos són grans escriptors i lectors de terror. I clar, es va entusiasmar també la idea i es van decidir de fer una antologia de relats. Una antologia de relats que no es van marcar ni extensió, ni número de relats màxim, ni res. Van dir, anem a gaudir d'aquesta antologia. I així va sorgir la idea.
Però almenys vau parlar o vau donar alguna pinzellada de per on aniria cada relat, perquè tot i que cadascú teniu la vostra forma, igual dos podien estar molt pareguts, no? Podien ser molt pareguts.
Sí, això és l'únic que anàvem comentant. Vam anar dient de què tractava cada un dels relats i així per no escriure de lo mateix. Jo, per exemple, escric de zombis i d'hombres lobo, Javi escriu de vampiros i d'una espècie d'hombre del saco. Clar, són relats així, són 7 relats prou diferents. Entonces, és l'únic que comentem és això, que no escriure dos voltes del mateix.
En aquest cas, crec que un parell, dos són teus, com havies dit, de Hombres Lobos, i també un altre que m'havia agradat el títol, lo de Baños Universitarios, que mal te ho vas passar en la universitat.
Doncs sí. Bé, més que en la universitat, va ser en el trajecte d'anar fins a la universitat. Jo tinc un problemeta i me mareja sovint, amb facilitat. I clar, tots els matins recordo que anava en el tren, que en aquell temps era una hora de tren, no és com ara, que en 40 minuts quasi estàs.
Home, si arriba el tren a temps.
Que... Bé, això és una altra cosa, si arriba a temps. Però en aquell moment sí que era una bona hora de tren, aturaves en quasi totes les parades que hi havia, i després encara m'esperava mitja horeta d'un metro atestat d'estudiants. Clar, arribava a classe a la universitat i la primera hora era terrorífica. Estava jo allà assentada a la cadira i pensant que ningú em diga ni em parle perquè estic marejat. I d'ahir va sorgir un poc la idea de començar aixina el relat este de Baños Universitarios.
Més terror pròpiament dit, més misteri, no sabem per on han anat els dos teus.
Els dos meus són terror, el que els americans diuen el terror del grito, este de les Scream Queens, d'aquestes xiques que eixen i només xillen, doncs és un poc així, són estes de Baños Universitarios, de zombis, i el de licantropia és d'homes llops, i és de córrer i fugir i donar-te sustos.
Els teus personatges són com els americans que van i busquen? Jo és que això no ho he comprès mai. Jo dic, si entonces, jo aniria al contrari, no aneu, per què aneu, si és que n'hi ha alguna cosa segur.
Estos traten de fugir.
Ben fet.
En tot moment traten de fugir. Lo que passa és que la situació sempre es troben algo, però traten, estos no van a buscar, estos fugir tot el rato.
Bona filosofia. És un gènere en el que treballes normalment, aquest del terror? Ha sigut també una primera experiència?
No, ja havia treballat, havia fet una altra antologia en Julio García Robles, que es deia Zombos, i ja allí sí que eren sols relats de zombis. i sempre és un gènere que m'agrada. A mi m'agrada més el terror clàssic, sempre el de, per exemple, les pel·lícules de la Hammer, Dràcula, Frankenstein, no aquestes pel·lícules d'ara que per a mi em semblen totes igual, d'una habitació i fiquem una càmera, una casa i fiquem una càmera, un no sé què i fiquem una càmera. No, a mi sempre m'agrada més aquest terror dels monstres i tot això. I per això, que sempre m'ha agradat i no és algo nou, ja havia, de fet, tinc més relats i en una altra novel·la en dansa també de terror.
I sí que és un gènere que t'agrada, estàs còmode i per això doncs n'hi han propostes.
Sí, no em desagrada, ja te dic, no sóc un gran lector de terror, també tinc que admitir-ho, sóc més de la part de fantasia, però sí que tinc diversos llibres de terror i treballo alguns relats i novel·letes.
I en aquest cas, en Penumbres, amb la resta de companys, una de les peculiaritats també és que és un llibre solidari, almenys els beneficis que obtingueu els autors.
Sí, quan, ja t'he dit, quan es van reunir Javier García i jo vam dir això, volem fer algo junts i damunt volem fer algo solidari i bonico. Clar, vam començar a barallar diverses opcions i així a Vila-real, en el col·legi en el que jo treballo, hi ha una ONG que es diu ONG del Wende i es van ficar en contacte amb ells, es van proposar la idea de que els nostres beneficis com a autors, en lloc de ser per a nosaltres, que foren en la seva totalitat per a la ONG. Clar, ells encantats i van parlar també amb l'editorial, també molt encantada, no tenien cap problema, es pareixia una idea molt bonica i així ho van fer.
Així que la gent sàpia, no?, que vos tiraran una maneta prenent o no?, descobrint també la vostra pluma per Isidro, però també tiraran una mà a la gent del Wende.
Sí, està clar que sempre és necessari i ens va aparèixer un gest que, clar, un llibre no té un fi, no és una cosa que d'ací mig any ja no pugues utilitzar-la, no, és un llibre que estarà sempre ahí a l'abast de tot el món i sempre els beneficis, la part de beneficis dels autors serà per a l'ONG.
Recordar, tot i que suposem que sí, a la localitat del Wende és coneguda de sobres, però a què es dedica aquesta entitat?
Es dedica sobretot a desenvolupar projectes per a l'ajuda de xiquets de més necessitats en arreu del món. Aquest any està en un projecte que es titula Dreamland i és la creació de... més que la creació... desenvolupar tot tipus de coses per a que aquests xiquets més necessitats no un pou, millorar l'escola on estan, sempre que tinguen, no és com, a veure, com ho diria, no és per a donar-los algo nou, sinó per a que el que tenen no ho perguen.
Així que això de donar-li la canya, no?, o és una cosa així, no?
Sí, en lloc de donar-los aliments, es donen les ferramentes per a que sempre tinguin aliments. És la filosofia de Del Wende.
I doncs, no sé, que sàpiga la gent que també podrà col·laborar i, com dèiem, crec que la presentació, no sé si heu fet a altres llocs, però sí avui a la localitat.
Sí, la presentació oficial és avui a l'ESAD, en la Fundació Caixa Rural, en la sala de conferències, i allí estarem els autors per a fer la presentació i signar tots els llibres de tots aquells que s'apropen.
Un llibre que no sabem, tenint en compte la temàtica, per a tots els públics, a partir d'adolescents...
És juvenil, adolescent, des de juvenil fins a cabadal, sí, sense cap problema, no n'hi ha històries ahí molt truculentes ni cap cosa rara, es pot llegir tothom i està molt bé.
Doncs esperem que siga molta la gent que ahí si ho considera i ho ajude, i bueno, ens havies comentat que també estàs ja duent entre mans altre d'aquesta temàtica.
Sí, estic duent una altra novel·la d'una temàtica de terror semblant, i no res, quan estiga, pues, és lo típic de tots els escriptors, enviar-lo a editorials i a veure si alguna s'interessa.
En quin moment del procés està? Primer capítol, prova avançat?
No, està finalitzada, estic en la primera de les revisions i ara acabaré la primera revisió, donaré als lectors que tinc beta i ells me diran, això no m'agrada, això no s'entén. Tornarem a revisar i ja, després a correcció.
Una altra vegada. Bueno, el procés que toca fer.
Sí, el procés normal de tota novel·la i per el que n'hi ha que passar.
Doncs bé, d'aquesta ja parlarem quan puga veure la llum isca del forn, però ens quedem parlant de Penumbres, donde duermen les pesadilles. Ens agradaria, no?, que tornares a convidar a que la gent aquesta vespada acudisca i, si no pot, doncs que es faça amb el llibre, que sap sap que la col·laboració amb Delwende sempre estarà.
Sí, la presentació és aquesta vesprada, a les 7, en la Fundació Caixa Rural, en el Saló de Conferències, i almenys en una llibreria d'ací de Vila-real, com és Alfil, sabem ja que està, i en les altres suposem que si es fiquen en contacte amb l'editorial i els llibreters estarà sense cap problemes. També n'hi ha que dir que a la Fira del Llibre de Vila-real també estarem el dissabte pel matí a les 12 signant llibres de penumbres, fent una petita firma.
Doncs això serà, crec que el cap de setmana d'eleccions municipals, no? El del 24, 25, 26, no? De maig, crec que és.
Sí, per ahir, la data no la recordo exactament, és el sé que és el dissabte a les 12, no sé si és 24, 25 o 26, crec que és a 25, però no ho recordo exactament, però sí, ahir, per això cap de setmana és.
Doncs esperem que vagi molt bé, que siga molta l'ajuda que pugueu donar a Delwende. Moltes gràcies, José, i que vagi molt bé la resta de projectes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Ara diu que on podria anar. Què vos pareix?
A Canós Impressors, la millor impressió!
Si vols una impremta de confiança, al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real. Canós Impressors, la millor impressió!
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'una representació, d'una proposta interessant, amb molt de color, boja, diuen inclús molta música, però també un transfons social que farà que la gent, el públic assistent, pugui reflexionar. Es tracta d'un títol que no és nou, ja es va estrenar en format teatre, en cabaret, també hi ha una pel·lícula, i ara també de la mà de Saga Produccions arriba, així a Vila-real, La jaula de grillos, i per tal de conèixer més detalls d'aquesta representació que ja porta uns quants anys en gira, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels protagonistes, Alberto Vázquez, que encarna la figura de Alvin. Alberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, un placer hablar. Bueno, y lo hemos hecho fuera de micro, pero volver a agradecerte que, teniendo en cuenta estáis preparando un estreno, nos podáis atender 5 minutitos.
Estamos locos, estamos ya con el último ensayo general de Gracias por Venir, el homenaje a Lina Morgan, y la verdad es que son horas y horas y horas de estar aquí. Pero bueno, encantados, porque nos vamos a escapar a hacer esa jaula de grillos que disfrutamos tantísimo en escena.
Bueno, y que además ya, dijéramos, sois viejos amigos, todos los que formáis la plantilla, igual ha habido alguno que se ha sumado, se ha quitado, ¿no? Porque ya son más de 3 años, ¿no?, con la jaula de grillos.
Pues con jaula 3 años, sí. Esto empezó para hacer una temporada corta aquí en Valencia y me trajeron de Madrid. Le agradezco muchísimo a José Saiz que contara conmigo para este maravilloso personaje. Y bueno, lo que iban a ser 6 semanas se convirtieron en casi 16 y empezaron los bolos y empezó... Nos llamaron de Madrid, nos llamaron de Zaragoza para hacer temporadas largas. Hemos vuelto al Flumen 2 veces, hemos vuelto a Madrid. En fin, es un éxito increíble, es un clásico de toda regla, tanto en el teatro como en el cine. Es una película inolvidable para casi ya 2 generaciones. Y es un placer ver lo que le pasa al público viendo esta historia, porque no para de reírse, pero a la vez hay muchísimos momentos de emoción, el mensaje es muy bonito y... Y bueno, pues qué decirte, que yo estoy enamorado de mi personaje, que es este Alvin Sasa, y no solo no me da pereza hacerlo, sino que estoy deseando que llegue el sábado para ponerme en sus tacones otra vez.
Bueno, que casi el día que ya la función deje de representarse lo echarás incluso de menos.
Bueno, pero mucho, 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 mucho. O sea, realmente ya hemos hecho 2 despedidas. Y sé que no es la definitiva tampoco, porque hay muchas actuaciones pendientes que se siguen filmando para todo el verano, pero vamos, si en la última, sé que es la última, lo voy a pasar bastante mal.
Pero bueno, no hablemos del final, no vendamos antes la moto. Que...
No.
Bueno, no. Hablar un poco también para la gente que quizá haya visto el original, que haya visto la película. ¿Similitudes, diferencias entre vuestra propuesta y lo que ya pueden haber visto, consumido antes los espectadores?
Pues si han visto la película, la historia es idéntica, la historia del libro, del guion es idéntica, pero bueno, esto es un musical, entonces aquí lo que ha hecho José Saiz es añadir los números musicales que ocurren en ese cabaret donde ellos viven, porque ellos viven en la casa, donde abajo es el cabaret y arriba es su hogar, le dedican su vida a eso, ¿no? Y en la película pues sí que se ve que hay personajes del cabaret que entran en la casa. Aquí se ve el cabaret y se ve la casa, entonces se ven todas las actuaciones y se ve pues lo que está ocurriendo en la casa intercaladamente. ¿Qué produce eso? Pues que el público entra en una convención de que está realmente dentro del hogar de esta deliciosa pareja y les acompaña a actuar y luego vuelve con ellos al sofá y aparte es divertidísimo porque el vestuario es maravilloso, es un derroche de color y de fantasía y muy inspirado en el mundo drag, pero con mucho toque de los 80. Las divas a las que Sasha da vida en el escenario pues son Bonnie Tyler, Gloria Gaynor, Gloria Estefan, pues ese tipo de grandes divas de la música disco, ¿no? Y eso permite lucir un vestuario y unos pelucones y cantar unos temas maravillosos que todo el mundo reconoce. Y bueno, son casi 2 horas y cuarto en el que la gente no para de mover la pierna, de aplaudir, de reír a carcajadas. Y para nosotros es un auténtico placer porque arriba casi lo pasamos tan bien como se lo pasan abajo.
Así que es importante, y aparte de esta parte, valga la redundancia del término, más colorida, más divertida de música, está el trasfondo, ¿no? Porque al final también dice, ¿no?, de vuestra representación, que es un canto a la tolerancia, como también suponemos la película, y que quieras que no, en el contexto actual, ya está bien, ¿no?, que se vuelva a elevar fuerte la voz por la diversidad, la integración y la tolerancia.
Pues sí, yo creo que eso hay que hacerlo siempre porque hay mucha gente empeñada en que las cosas no cambien, todas las cosas que a ellos no les gustan o no les parecen bien, como que no deberían estar en el mundo, y esa cosa de llamar anormal o antinatural a algo que evidentemente es normal y es natural porque si no, no existiría, o sea, es así de claro, ¿no? Otra cosa es que sea algo diferente a lo que eres tú, o diferente a lo que es la mayoría, o diferente a lo que nos han querido vender, que es como se debe ser. Pero todo lo que ocurre en el mundo es natural y es normal. Otra cosa es a ver qué hacemos con ello cuando esta normalidad o esta naturalidad significa que estás haciendo daño a propósito a otras personas. En el caso de ser homosexual, eso no ocurre, eso no es verdad. Es un asunto íntimo, privado y personal. Y con a quién amas o con quién tienes relaciones sexuales no debería importarle absolutamente a nadie. Dicho esto, pues vivimos en un mundo donde aparentemente esto estaba normalizado, pero desgraciadamente vemos que no, que están surgiendo partidos políticos donde se reivindica que esto es anormal y que es antinatural, y estamos viendo que cada vez hay más agresiones homófobas en las calles y en los barrios. O sea que es una obra que no solo está de actualidad, está de súper actualidad, y lo más importante que tiene es que el mensaje, que cala muy hondo, por cierto, por lo que nos devuelve el público, se transmite a través del humor y de la amistad y del amor, ¿no?, que son valores universales y valores fundamentales. Uh-huh. Y yo creo que es el gran éxito de esta obra, la gente se enamora completamente de los personajes, está con ellos hasta el final, con lo que les está ocurriendo, incluso aplauden en momentos realmente preciosos y para nosotros es muy reconfortante. Pero sí es verdad que es un mensaje que hay que seguir lanzando y que hay que seguir manteniéndolo vivo.
Creo que en una entrevista, bueno, en una de las muchas, ¿no?, que te habrán hecho también por La Jaula de Grillos, te preguntaban por tu frase, ¿no?, una frase destacada de tu personaje, y era una en la que acababas pidiendo respeto, ¿no? Así que suponemos que es importante, ¿no?, comentando, claro, y valorando lo que dices ahora, pues esto, ¿no?, un llamamiento al respeto.
Totalmente, totalmente al respeto. Es que sin respeto no somos nada, ¿no? Sin reglas no somos nada. Imagínate lo que sería el tráfico sin semáforos. Pues no sé, estaríamos todos sin saber si volvemos a casa, a ver quién nos lleva por delante en un cruce. El respeto humano es exactamente lo mismo, o sea, yo tengo que tener mis semáforos para no pisar al que está cruzando, y es así. Yo no sé por qué hay tanta inquina con la sexualidad de la gente, cuando hay tanta gente que está robando, matando, masacrando, vaciando nuestras arcas públicas, etcétera, 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 y parece ser que no pasa nada, más que para cubrir el expediente, ¿no? Pues bueno, parece ser que con quien te metes en la cama es muy grave, sigue siendo muy grave en el año 2019, ¿no? Pues bueno, pues habrá que hacerlo con toda la normalidad posible desde todos los lugares públicos y ámbitos en los que se nos permita, como es el teatro, el cine, los libros, las conversaciones y en la vida propia, ¿no? Pero el respeto es fundamental y el respeto se practica sobre todo con aquello con lo que no te gusta. Porque si tienes que tener respeto con tus afines y con lo que te mola, pues no estás teniendo ningún respeto, simplemente estás de colegueo.
Uh-huh. Y de ahí suponemos, ¿no?, que al final sería lo ideal, ¿no?, una sociedad en la que eres feliz y ya está, ¿no? Y al final sería
feliz y le añadiría buena persona. Uh-huh. Porque el tema de que uno pueda ser como es siempre y cuando no le haga daño a nadie, ¿no? Porque si tú eres un político corrupto, pues perdona, pero no te lo tengo que permitir porque estás dañando a mucha gente. Pero si simplemente eres un político, pues mira qué bien, pues tendré que creer en ti. Pero pero claro, o sea, es que el ser homosexual no le hace daño a nadie. Uh-huh. Es una decisión personal, íntima y privada, y aparte no es una decisión, uno es como es.
Y ya está.
Uno es como ves, como viene de fábrica. Entonces, lo que no se le puede permitir a alguien, pedir a alguien, es que pase su única vida y su única existencia ocultándose, amargándose, intentando ser lo que no es. O sea, creo que ya no estamos en esa etapa de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y evidentemente no estoy hablando de un homosexual que sea un violador o que sea un acosador. A ese hay que perseguirle, pero no por ser homosexual, por ser violador y por ser acosador, ¿no? Uh-huh. Pero la homosexualidad no es un daño ni social ni para nadie. De hecho, esta sociedad está repleta de pilares de homosexuales, o sea, que han marcado la vida, que nos han salvado la vida, que han sido grandes maestros, y bueno, y todos sabemos quiénes son, no hay que darle mucho a la imaginación.
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo creo que Tulin, el creador del primer aparato informático que dio origen a todo Internet, Adam Tulin,
uh-huh,
y que salvó la vida de millones de personas y que dio la información que permitió que terminara la Segunda Guerra Mundial, que terminara suicidándose en la cárcel porque le metieron en la cárcel por ser homosexual, creo que evidentemente debería hacer reflexionar a la gente y al mundo de qué estamos haciendo con esto, ¿no?, con la homosexualidad.
Uh-huh.
Me parece un disparate auténtico. Hay países donde se sigue metiendo en la cárcel a los homosexuales, uh-huh, donde se ahorca a los homosexuales, donde se tortura a los homosexuales, y bueno, y aquí están los niños bien, de los barrios bien, saliendo a dar palizas a los homosexuales porque les parecen ratas. Entonces, bueno, hacer la jaula para mí es un placer y es una terapia.
Por eso, ¿no?, para que llegue el mensaje, ¿no?, y como bien comentabas, con humor, que quizá es más fácil asumir, ¿no?, que...
Sin duda, con una sonrisa en la cara y viendo, aparte son personajes muy extremos desde el estético y desde la conducta, y bueno, pues que llegue incluso así, con alguien tan diferente de en sus formas, en sus maneras a uno mismo, pues es todavía el doble de maravilloso.
Y de ahí la importancia. Y bueno, Alberto, como sabemos que estás ahora inmerso en el otro proyecto, ¿no?, porque por suerte hay trabajo, nos gustaría, yo creo que has dado ingredientes y claves más que suficientes, ¿no? Mensaje potente que hay detrás, ¿no?, o entre toda la representación, cambios de vestuario, mucho colorido, música, voces en directo, yo creo que no hay muchas excusas para no acudir el sábado a las 8:30.
No hay ninguna, ¿no? O sea, hemos estado hablando así del código social en plan un poco general y, uh-huh, y político y universal, pero es que esto en la jaula no se ve. En la jaula lo que se ve es una historia de amor preciosa llena de carcajadas. Lo que el público va a ver es una comedia maravillosa, completamente blanca, y si tiene un color es el de rosa fucsia, una música increíble, uh-huh, y es un sin parar de vestuario, de bailarines que entran, que salen a ritmo vertiginoso, unos números preciosos y unas escenas teatrales que son de las mejores que se han escrito y que producen tanta risa que nosotros estamos obligados a parar infinidad de veces porque prácticamente ni se nos escucha.
Uh-huh.
O sea que es un plan insuperable para cualquier ciudad en la que estemos y ver cómo sale la gente de ahí con el subidón de adrenalina que dicen que salen, merece la pena.
Bueno, que llevéis 3 años rodando, ¿no?, con esta representación, yo creo que esa vale más que suficiente. Que se diga que es una representación difícil de olvidar también, así que bueno,
la gente que lo pasa. Bueno, y de hecho hay adictos, ¿eh? O sea, hay gente que...
séptima
vez, yo creo que hay alguien que incluso va por la decimosegunda, ¿eh? Y vienen y se siguen riendo en los mismos sitios y se siguen emocionando en los mismos sitios, con lo cual es evidente que está muy bien escrita y que el mensaje, los personajes traspasan la cuarta pared, ¿no?, que es lo bonito.
Pues esperemos que podáis hacerlo mucho más tiempo. Alberto, muchísimas gracias, que continúes disfrutando esta convivencia con Alvin y mucha mierda.
Muchísimas gracias, yo encantado de veros allí. Aparte, luego, bueno, nos gusta mucho reunirnos con la gente al terminar y que nos cuenten lo que han vivido y lo que han procesado. Ya te digo que salen muy emocionados y a la vez muy contentos, y para mí es un placer hacer Alvin y hacer La jaula de grillos, que ya es un clásico desde el 73. Ya van muchos montajes de teatro, versiones de cine, y todas son un gran éxito, y la nuestra es pues una guinda más dentro de este pastel maravilloso del cabaret de Cachofón, ¿no?, que es La jaula de las locas, que es como se llama el cabaret, y La jaula de grillos, que es el título de la película.
Pues como hemos dicho, Alberto, muchísimas gracias, suerte tanto en este proyecto como en el resto que estrenáis. Y
hoy tenemos un día durísimo, 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 hija mía, como diría Lina Morgan.
Ay, hija, madre mía. Mía.
Ay, bueno. Cacho perro, hija mía, de verdad, qué fuerte.
¿Para qué te lo voy a contar? Pues nada, Alberto, bueno, pues no sé si...
Nos vemos el sábado, sí, no sé con cuántas ojeras ni con cuántos kilos, pero bueno, nos vemos el sábado y disfrutaremos mucho.
Esperemos que sí, y que bueno, que no se crucen los papeles, aunque si se cruzan no pasa nada, que a Lina Morgan también se la quieren mucho.
Claro que sí, pero no, para nada. Pues, un beso muy grande y os vemos allí en el teatro.
El passa de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem dilluns, que passen un molt bon cap de setmana. Moltes les propostes per a gaudir, també així tenim alguna activitat del Memorial Democràtic, també la Fira d'Abril, així que si l'horatge ho permet, l'horatge acompanya a gaudir de tota aquesta intensa programació. Moltíssimes gràcies, que passen un bon cap de setmana, els esperem dilluns. Adeu! To take me to
take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.